pares i mares, potser us sonarà una mica aquesta sintonia. 1974, la primera adaptació televisiva que es va fer de les novel·les del pare Brown, de Chesterton, la va fer la cadena ITV. El mossèn amb la bicicleta descobrint la maldat i, si podia, convertint una miqueta els dolents a una vida més ordenada, a una vida millor, en definitiva. G.K. Chesterton, el pare del pare Brown, va ser a Sitges fa gairebé un segle. Com a mínim hi va ser dues vegades. En Roland Serra apunta al seu blog que fins i tot probablement hi va ser una tercera vegada entre el primer cop que va venir, que va ser l'any 1926, i el darrer cop que va venir, que va ser el 1935. D'aquestes visites, la vila el recorda amb un monòlit que està situat davant de l'hotel Subur, un monòlit on hi ha un medalló. El que passa és que és allò de sempre, com que els parterres no s'hi pot accedir, gairebé pocs saben el que hi ha en aquell monòlit. Quina és la inscripció que hi ha en el monòlit de Chesterton, que textualment diu: a Gilbert Kate Chesterton, enamorado de Sitges, cuyas primaveras honró con su noble presencia. Saludem a Sílvia Collvinent. Senyora Collvinent, bon dia i bona hora.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia. Esteu al darrere de la creació d'un centre de documentació de G.K. Chesterton.
Efectivament.
No existia el centre, o d'alguna manera, la presència documentada de Chesterton a Catalunya no és una presència molt, no sé si dir, molt apuntada, molt relatada, molt testimoniada pel periodisme, pels mitjans o per altres literats del seu moment?
Està molt i molt documentada.
Ah,
de fet, aquesta és la nostra missió, d'alguna manera, donar a conèixer la figura i l'obra de Chesterton, però sobretot la seva vinculació amb Catalunya, sense Sitges,
sí.
I la seva recepció, diguem, en el món hispànic d'entre guerres i fins avui. Tenim moltíssima documentació, procedeix d'un fons d'un senyor, del senyor Josep Carbonell, que s'ha dedicat, si no una vida, mitja vida, a buscar documentació i a recercar a través de hemeroteques i revistes i diaris tot el que s'ha dit sobre Chesterton i sobre la seva recepció. Però en tot cas això està a punt de ser catalogat, digitalitzat i a punt de ser accessible pels oients i per tots els interessats, no només en Chesterton, sinó també amb la seva època.
Sou l'autora d'un llibre editat per Viena Edicions, G.K. Sí. Chesterton, Cristianisme, Pensament Social i Literatura. Ara gairebé us apuntaríem més enllà de l'inici de l'entrevista, de la conversa, en què hem anat a parar aquesta figura icònica del pare Brown. Més enllà del pare Brown, per què és conegut Chesterton?
És conegut sobretot com a periodista. Primer, com a periodista. Estrena com a periodista i és conegut arreu del món, a Anglaterra primer i després arreu, com a periodista, com a assagista d'assaig social, d'assaig religiós, d'assaig cristià, i també, i sobretot la fama comercial, li ve de l'home que fou dijous primer i després sobretot de les històries del Father Brown. Però diguem que té una obra molt polifacètica, molts vessants diferents. Ja diria que quan ve aquí a Catalunya, l'any, tornant aquest un segle abans, que començàvem
sí.
L'audició, quan ve l'any 26 per primera vegada, sobretot, diguem, arrossega la fama de periodista que es va donar a conèixer a partir de la Primera Guerra Mundial.
D'acord.
Per les seves cròniques i la seva campanya liodòfila, diguem-ho així, en els mitjans, el Illustrated London News, el Daily News, però sobretot l'Illustrated London News tenia una columna pròpia. I després, Naturalment, no acabava de, però feia poc que s'havia convertit al catolicisme l'any 22. Mm. Aquest també és un vessant que importa molt i que és molt important per entendre també la seva recepció en el món, a l'Europa del Sud i l'Europa de tradició catòlica. Però sobretot per les... I després serà conegut per la seva ficció. Però jo diria que en aquell moment, als anys 20, encara no tant per la seva ficció, sinó pel seu passant de periodista.
Ell venia...
Ara parlarem, si de cas, digues.
Sí, ell venia de Madrid, no? Abans de
sí,
ser...
Sí, de fet, deixeu-me precisar abans que res. Són dues visites les que fa a Catalunya i a Sitges, l'any 26 i l'any 35. Mhm. I si de cas m'explico, perquè són dues visites que tenen un caràcter molt i molt diferent. Però
vinga,
anem a la del 26, que m'ha explicat.
Anem a la del 26, no? Que és aquella, si no recordo
és
malament.
La visita oficial, que... És la visita, diguem, important, que fa Xeta a Catalunya, i de fet ve dintre, procedent de Madrid, perquè l'havia convidat a donar una conferència el duque de Alba, que era llavors president del comitè hispano-anglès, i juntament amb la societat de conferències de la residència d'estudiantes, el convida a donar una conferència. I després ve a Barcelona. L'anfitrió de la visita catalana és sí. Maria Junoll, que el va buscar a Madrid. El va buscar a Madrid i per portar-lo aquí a Barcelona. Però l'organització de la visita va a dir, i té a veure, tant amb una com l'altra, però sobre la catalana, el ten clar. L'organització del Pen Club Internacional i de la branca catalana del Pen Club, que ja intenta portar-lo l'any 24, però no se'n surt, i d'alguna manera són els que organitzen la visita de Chesterton a Barcelona i a Catalunya. L'ànima, diguem, de la visita i el que li fa d'anfitrió tota l'estona també la visita a Sitges, ara en parlarem, és el poeta i escriptor Josep Maria Junoll, que el va buscar a Madrid i el porta aquí a finals del maig del 26.
I si no tenim mal entès, senyora Collvinent, o senyor Junoll en parlava amb no diré que encesos elogis, però d'una forma molt elogiosa de Chesterton, no?
Efectivament, sí, és, aviam, també forma part de la seva trajectòria, s'ha d'entendre des de la seva trajectòria, diguem, d'escriptor i d'intel·lectual convers, i pel que fa a l'entusiasme en què abraça, d'alguna manera, Chesterton, i en fa, és el capdavanter de tota la campanya, una Chestertonització, aquí a Catalunya a partir de la visita.
Ens oposeu...
Sí.
No, anava a dir que ens oposeu molt bé per assenyalar aquesta, no sé si dir, aquesta aproximació de Chesterton a la cultura catòlica, i no sé fins a quin punt, veritablement, la conversió de Chesterton al catolicisme va sacsejar la societat cultural de la seva època, la societat cultural britànica, si d'alguna forma, a partir d'aquesta conversió, el varen, no sé si el varen arraconar o el varen, o d'alguna forma Chesterton es va sentir desvinculat de certs àmbits del seu propi país.
Sí, segurament hi té a veure, perquè aviam, la recepció, la difusió, la gran divulgació de Chesterton ara i des de fa uns anys ve dels Estats Units, ve d'Amèrica, del Canadà, com diu. I a Anglaterra no hi ha pròpiament un centre d'estudis com seria d'esperar. Si bé, val a dir que el llegat dels papers de Chesterton està dipositat a la British Library. I la British Library ha fet molt bona feina precisament en la catalogació del que és el llegat Chesterton Dorothy Collins, que va plegat, que va ser la seva secretària, diguem, vitalícia, de tota la vida, o de gaire una bona part de la seva vida.
Que va ser la persona en qui va venir a Sitges l'any 35, no?
A la segona vegada.
A la segona vegada.
Sí. Ah, sí, anem a la segona visita, si voleu, perquè té un caràcter completament diferent. La primera visita no ho cal explicar, però bé, tot això està explicat i es pot documentar i es pot llegir. La primera visita, doncs, és en l'oficial, fa unes conferències a l'Ateneu, a l'Estat de Barcelona, després visita a l'Ateneu, és ben rebut per la premsa, té una recepció a la premsa molt important, se li fa un sopar d'homenatge a l'Hotel Ritz, etcètera. I, en canvi, la segona visita, que és aquesta de la primavera del 35, té un caràcter completament diferent. És una visita d'oci, de descans, i, de fet, és una visita que fa de tenir el viatge que fa per anar a Florència a donar una conferència. i s'atura a Sitges, però s'atura unes quantes setmanes. Precisament la Dorothy Collins, a les seves memòries, explica que van passar diverses setmanes feliços a Sitges, és a dir, una visita llarga, però de descans i de treball. I ell ve aquí a refugiar-se, és molt curiós, perquè la Dorothy, les memòries, explica que són a Barcelona,
sí.
Si no tenen clar encara si quedar-se a Barcelona o què, i tot dinant es veu que gent està una mica atabalat i agobiat per la circulació, esmenten fins i tot això dels semàfors, que encara no n'hi ha a Londres, i després atabala moltíssim, i diuen prou, això l'ha d'avinar, eh? Ens anem a Sitges. Llavors agafen el cotxe i decideixen anar-se a Sitges a l'hotel Sudo una altra vegada,
sí.
I estar-s'hi, però estar-s'hi ja per molts dies, eh? Vàries setmanes, several happy weeks, literalment.
És que ens crida literal, ens crida molt l'atenció, perquè en algunes cròniques sitgetanes ens parlen d'un banc, sí. Situat, sí. Davant mateix de l'hotel Subur, i gairebé, sí. d'un Chesterton, com si exercís una mena de, no sé si dir, de vida contemplativa.
Sí, sí,
sí. Sí.
Efectivament, és que està descansant, eh? I treballant. És el que van treballar molt i van aprofitar molt el temps, ell, sobretot, per escriure. Eh? I parlant d'aquest banc, deu ser un banc potser de fusta davant de l'hotel, que és molt diferent del banc en què està fotografiat Chesterton l'any 26, que és un banc de pedra, no és ben bé un banc, una mena de petita rocalla que envolta una palmera on és assegut Chesterton amb la seva esposa i una nena de Sitges.
Uh-huh.
Però sí, a la segona visita de...
Aquesta nena de Sitges, que pels sitgetans, és la, sí. Cita Montaner.
Efectivament, es va autoidentificar.
Aha.
I em va alegrar moltíssim poder-la entrevistar una vegada, i si m'agradaria molt saludar-la des d'aquí a la ràdio, si ens escolta.
Malauradament, la cita ens va deixar fa uns anys.
Què diu? Sí.
Però ella recordava,
sí.
no només Chesterton, com ho deu saber prou bé la professora, sí. Collvinent, amb moltes de les personalitats que varen venir a Sitges, tant al Cau, sí. Ferrat com a altres indrets, però la, sí. cita recordava molt aquesta fotografia i sobretot aquesta imatge que em sembla que compartien molts d'aquest Chesterton, d'aquesta bonomia, d'aquest home, sí. d'aquest home, sí. gran, d'aquest home obès, molt...
Vaja. Bon, simpàtic,
exacte.
S'entenia molt bé amb els nens, això és efectivament. La cita em va explicar, efectivament, records molt vius d'aquell moment, és a dir, ella se'n recordava, de fet ella va contactar amb mi i dient, mira, jo soc aquella nena, i dic, ostres, és una troballa. I em va recordar aquest ambient intel·lectual d'aquesta visita del 26, els seus companys, el Miquel Utrillo, el Ramon Planas, tots ells han deixat per cert memòria d'aquesta visita de Chesterton a Sitges, i d'alguna manera se'n recordava a partir de, vagament naturalment,
sí.
d'aquest entorn que de fet es pot recuperar a partir d'en Carbonell, que va ser l'ànima de la visita, en Josep Carbonell, va ser d'alguna manera el que va organitzar la recepció aleshores de l'any 26, de quan s'estava a l'hotel Subur i van dinar plegats en Carbonell i amb l'Utrilla i el Guatre que l'acompanyava.
O sigui que en el fons l'any 35, a Chesterton, sí. li va venir a la memòria aquells Sitges de l'any 26 i per allunyar-se de Barcelona tenia ben clar on volia anar.
Efectivament, això és el que es desprèn, com a mínim, del festival i d'escrits, eh? Jo naturalment d'una fe.
Està clar.
Però sí, efectivament, la Dorothy ho deixa claríssim, eh? És a dir, ells fugen de Barcelona, fugen de la ciutat. Val a dir que aviam, Barcelona, i això em sap greu dir-ho perquè soc barcelonina, eh? Però Barcelona, que l'any 26, el record que en té Chesterton és una ciutat bruta, eh? I aquella famosa frase, bueno, diu, he conegut la ciutat més bruta d'Europa, Europa i me'n vaig al poble més net del món.
Exacte. Aquella frase...
I la manera de la neteja també és una altra cosa que comenten les seves cròniques de tornada.
O sigui que aquella frase és certa, la va dir, me'n vaig de la ciutat, com ho heu repetit, de la ciutat més bruta...
He conegut la ciutat més bruta d'Europa i me'n vaig al poble més polit del món.
Doncs ara segurament molts sitgetans, si escoltessin aquesta frase del poble més polit del món, ja en parlaríem, eh? Però l'any 35 aquesta era la imatge, aquesta imatge idíl·lica, bonica, de postal que tenia Chesterton, de Sitges, i això va ser una de les grans motivacions per marxar de Barcelona, del Brugit, de Barcelona, i venir cap aquí. Perquè ell moriria un any després, no?
Moriria el 36. De fet, jo diria pràcticament el darrer viatge. Ell mor el juny del 36 i això té lloc al maig del 35, després va a Florència, després torna per França.
Sí.
I diria que devia ser un dels darrers viatges de Chesterton. I quan torna a Espanya, quan torna a Anglaterra, això l'any 26, ell escriu aquest petit record de Barcelona que li recordava una mica Belfast, diguem-ho així, que no té res a veure amb la Barcelona d'ara, i naturalment estem parlant d'una ciutat encara industrial i encara poc cuidada, però sí, això que està vostè dient.
D'acord. Quan us veu començar a aproximar la figura de Chesterton, professora?
Bé, de fet, no ve per Chesterton pròpiament, sinó per una tesi que estava fent sobre la recepció de literatura britànica anglesa, d'Eduardiana, victoriana i eduardiana a Catalunya, a la Catalunya dels anys 20 i 30. I em vaig adonar fent recerca, sobretot de Maroteca, perquè aleshores no hi havia internet i no podies consultar l'Arca i havies d'anar a la casa de l'Ardiaca i en passar de tots els diaris d'un per un. Em vaig adonar que la presència de Chesterton era omnipresent, que estava per tot arreu i que era la figura més important, i llavors vaig decidir dedicar mitja tesi pràcticament a la recepció de Chesterton a Catalunya.
Ah, d'acord. Perquè més enllà de Sitges i d'aquest monòlit al qual en fèiem referència, d'aquests testimonis als quals hem fet referència, a Catalunya hi ha més referències de la presència de Chesterton en el sentit de records populars o d'alguna manera d'homenatges en forma de monòlit o de carrer o de quelcom d'aquest tipus?
No hi ha cap... Bé, la presència hemerogràfica, la presència a la premsa, ja l'he comentat, que va ser molt important. No hi ha cap carrer ni cap que hi recordi, no, vaja.
Caram.
Sembla que s'estan fent gestions perquè hi hagi algun dia un carrer dedicat a Chesterton, però encara no hi és, no hi ha. I això que hi ha records de, no només dels periodistes que el van rebre i que el van, diguem que van conversar amb ell i que el van conèixer, hi ha records de Carles Soldevila, naturalment hi ha un retrat fabulós de Josep Maria de Sagarra que va ser amb ell a l'Hotel Ritz i el descriu, ell tot gros, que li cauen les taques de d'oli a sobre la camisa blanca, i és un retrat molt, molt viu de si està tot sopant a l'Hotel Ritz. Hi ha memòria de Junoy i, sobretot, del que va ser el principal divulgador i intèrpret de Chesterton a Catalunya, que és Pau Romeda, que el va traduir al català perquè sabia anglès, i sí que sabia anglès de debò, i el va traduir, és el que va ajudar Junoy. Sense Pau Romeda, Junoy no hauria fet res. És el que va ajudar Junoy a portar la campanya de divulgació de Chesterton des de la nova revista, que després es perllongarà al diari Catòlic al Matí, que és una presència molt important que tenim de Chesterton des de l'any 26, des de la visita, de fet, 27-28, és quan es produeixen les seves obres del català, que són obres de Sants, bàsicament, i és quan, d'alguna manera, es divulga també el seu diari socialdemòcrata a través del diari El Matí, etcètera. És un moment molt important d'influència del pensament de Chesterton a partir, sempre de la visita del 26, a partir del 27-28, però també continua 30-31, i no diguem des de l'entorn de Unió Democràtica de Catalunya, i especialment Pau Romeda, però també Maurici Serraïna, que d'alguna manera van aportar una sistematització, diguem-ho així, del seu diari català molt interessant.
Dues qüestions finals. Professora, una, era, deixant de banda la conversió religiosa, donem per entès que Chesterton fou un devot, fou un home de fe que d'alguna manera també la va materialitzant en la seva obra d'una manera molt present?
Efectivament. La pregunta exactament quina és?
Si veritablement aquesta conversió de Chesterton de la religió anglicana a la religió catòlica es va manifestar molt en la seva obra, si era un home amb una devoció molt potent i que veritablement aquesta devoció...
Jo crec que és un home de fe des de molt jove.
D'acord.
Diguem-ho així. Ell manifesta una mirada religiosa i una mirada cristiana, de fet, molt, molt aviat, des de, li diré, fins i tot des dels seus primers tantejos literaris. I, de fet, molt abans de la conversió, estem parlant del 1908, escriu el que és la seva obra més important pel que fa a la seva autobiografia espiritual i religiosa, que és Ortodoxia, i això ho fa molt abans de la conversió. Per tant, jo crec que és un home, diguem, és un home creient i que descobreix d'alguna manera el cristianisme de molt jove. Tot això ve també explicat, es pot explicar per una reacció intel·lectual i literària, amb el seu propi temps i amb els intel·lectuals que l'envolten. No hem de deixar de banda mai en cap cas, que Chesterton és un polemista, és un escriptor, és un periodista,
sí.
I li agrada polemitzar i barallar-se els seus amics o enemics, o diguem, amb les persones que discrepava. I llavors, d'alguna manera, és un pensament que no té una formulació així molt articulada, molt, molt acadèmica, ni molt menys sistematitzada, sinó que és un pensament de batalla que ell d'alguna manera expandeix a través dels diaris, sobretot, i la seva columna setmanal, l'Illustrated Mundo News i altres llocs, que expandeix això barallant-se, discrepant i mostrant d'alguna manera la seva reacció, que ve ja, diguem, del seu temps no escolar, sinó de formació en belles arts, que va tenir una crisi molt important, religiosa i existencial.
I una darrera. En el portal Catalunya Religió, on s'entrevista la professora Sílvia Collinent, ella parla de la seva visita a Sitges. Quina sensació veu tenir al redescobrir aquests paisatges, aquests entorns que varen enlluernar Chesterton el 26?
No té res a veure segurament els Sitges d'ara. El que passa que jo, la visita que he fet ha sigut molt restringida, perquè vaig anar dels museus, era el que ha forrat del Museu Maricel a l'Iglésia Parroquial, després vaig baixar per les escales a la Riera, vaig anar directament al Monòlit, per tant va ser una visita molt, molt diguem, acotada al recorregut de Sardunyà. Però, en tot cas, mirant fotografies dels Sitges que va conèixer Chesterton l'any 26, que és aquells Sitges amb les casetes, els noucentistes del passeig, amb els seus jardiners, els seus reixats, vaig entendre perfectament perquè Chesterton havia estat encantat amb aquest escenari. Jo crec que li devia agradar moltíssim. De fet, si ens fixem en les històries del pare Brown mateix, moltes d'elles estan situades en escenaris que podien ser equivalents, és a dir, casetes, amb els seus jardins, amb els seus reixats, amb les casetes baixes, que sempre hi ha d'haver un element de perspectiva, que en aquest cas podria ser l'ascendent en el turó, naturalment hauríem d'incorporar el mar que no hi és a les històries.
Sí, però sí que és cert que són aquells misteris de comunitat petita, de poble petit...
Exacte. Sobretot el protagonisme de la vila.
Sí.
Sempre hi ha una vila.
Aquells misteris de lectura de tardor,
Sí.
Aquells misteris de lectura de tardor. Doncs a Sitges li correspon aquest petit, si ho podem dir d'aquesta manera, honor, de tenir un monòlit dedicat a Chesterton, aquest monòlit que, com els comentàvem, resa a Gilbert K. Chesterton, enamorado de Sitges, cuyas primaveras honró con su noble presencia. N'hem parlat amb la professora de literatura a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Sílvia Collinent. Professora Collinent, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu-siau, bon dia.